Des de ja fa unes quantes setmanes, des que va esclatar el conflicte amb la invasió russa a Ucraïna, la solidaritat s'ha desbordat a tot arreu, també a casa nostra, on són moltes les persones que, d'alguna manera o altra, han engegat iniciatives solidàries, ja des de portant material, roba, Càritas o qualsevol de les seus habilitades, fins a fer viatges a la frontera polonesa amb Ucraïna. Ja hi ha persones que han viscut en la guerra, que ja estan vivint des de fa uns dies aquí a la comarca de la Garrotxa, i ara se'ns plantegen, evidentment, moltes qüestions. Com ordenar aquesta solidaritat que surt del cor i surt d'una forma absolutament espontània, però que també té els seus riscos. D'això en volem parlar amb l'Anna Casamitjana, tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i amb la Laia Vilanova, coordinador de la Creu Roja Casa Nostra. Què tal, com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Suposo que són dies de molta feina, no?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Sí, moltíssima, sí.
Expliqueu-nos una mica com s'ha gestionat tota aquesta operació d'acollida, tota aquesta operació solidària des dels llocs que ocupeu vosaltres, per exemple, Anna.
Mira, doncs des del principi que va esclatar tot això, el que hem fet ha estat començar a coordinar-nos i ordenar una mica totes les informacions que ens arribaven i mirar com podíem donar suport al poble ucraïnès en aquest moment des de totes les institucions i entitats que tenim aquí a la comarca. Després el que hem fet ha estat una coordinació amb, sobretot, Creu Roja, CEPAIM també, que dedica en temes de refugi, també Càritas, la comunitat ucraïnesa que ja fa molts anys que viu aquí amb nosaltres, que són unes 550 persones gairebé, i també amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i els ajuntaments de comarca, no? Una mica per establir quines són les línies de treball i com aglutinàvem tota aquesta solidaritat aquí a la comarca, sobretot en dues vies. Com poder col·laborar, no? Com la gent podia col·laborar i donar suport a totes les persones que estan patint en aquests moments, i per altra banda també com poder atendre totes aquestes persones que arriben aquí per facilitar una mica i ordenar una mica tota la informació que aquests primers dies necessiten saber per enfilar una mica la seva estada aquí a la comarca.
Perquè aquests han estat dies de fins i tot de confusió, no, Laia, en molts casos?
Sí, sí, bastanta, no? Perquè és això que diu l'Anna, teníem moltes informacions, moltes vies, molts canals oberts i molta gent amb moltes ganes d'ajudar. Aleshores, això és el que dèiem, hem d'intentar donar missatges claus i clars, no? Des d'aquesta taula que coordinem una mica aquest tema, el que intentem, doncs, és treure uns comunicats que siguin molt, molt escuets, amb informacions molt puntuals i molt concretes, no? I ara crec que a dia d'avui podem dir que ho tenim una mica ordenat, que això està bé, i bueno, hem de seguir treballant també perquè és una situació canviant, eh? Vull dir, el que parlàvem la setmana passada en aquesta taula, la setmana que ve serà diferent, no? Aleshores hem d'anar-nos posant al dia i poder anar ajudant a tothom a que tingui la idea clara de com col·laborar i també, si arriben aquí, doncs de què fer, no?
Per tant, anem per feina, és a dir, d'entrada, qualsevol persona que vulgui col·laborar, a dia d'avui, què pot fer?
Mira, a dia d'avui el que estem fent és, tenim com tres vies diferents de col·laborar. Una és que la comunitat ucraïnesa està recollint material aquí a la comarca. El material es recull a l'antiga Església de la Providència i són cada matí, cada tarda, els dissabtes al matí. I elles, amb tot el que recull, precisament aquest cap de setmana ha marxat un tràiler cap a Ucraïna, cap a les fronteres d'Ucraïna, amb tot el material que s'ha recollit aquí a la Garrotxa. Aquesta és una via. L'altra via, i és la més recomanable, és la part d'aportacions econòmiques. L'Agència Catalana de Cooperació té un llistat actualitzat que revisa setmanalment de totes les entitats que estan fent algun tipus de col·laboració allà i, per tant, amb la informació de què està fent cadascú i els números de compte, i, per tant, posem a disposició aquest enllaç, diguéssim, perquè la gent que ho vulgui pugui canalitzar l'ajuda cap a aquestes entitats, que ens assegurem que els diners arriben a bon port. I l'altre és amb allotjament. Aquí a la comarca el que hem fet ha estat habilitar el correu electrònic genèric del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i també un correu de la Generalitat de Catalunya, perquè totes aquelles famílies que ja bé sigui que tinguin un pis buit que no utilitzen, o una casa, o que tenen una casa gran i poden acollir alguna família amb elles, puguin cedir temporalment aquella habitació i puguin acollir temporalment, sempre parlem d'una temporada, intentarem que sigui el més curta possible, però que puguin acollir les famílies que estan arribant aquí.
Mm. Aquests dies, dèiem, la solidaritat s'ha desbordat, la gent ha anat aportant el que bonament ha cregut oportú o ha pogut, digues, a la Providència o a la seu de Càritas o fins i tot a Creu Roja. Per altra banda, paral·lelament, des de ja fa unes setmanes, des de la Generalitat es va demanar que es fessin aportacions econòmiques. Això creieu que la gent ho ha entès?
Bé, sempre el tema d'aportacions econòmiques entenc que costa una miqueta més, però jo crec que hem d'anar explicant el per què aportacions econòmiques, no? Primer, perquè traslladar aportacions econòmiques és molt més fàcil, molt més àgil, no hi ha tots els costos associats a un trasllat de molt de material, totes les dificultats logístiques que representa el material, perquè no només és que arribi fins a la frontera de Polònia, sinó que aquest material s'ha de distribuir i s'ha de distribuir de forma eficient. Aleshores, nosaltres, almenys com a Creu Roja, tenim una xarxa de distribució, una xarxa que ja estava operant al territori, que fa molts anys que hi treballa, i sobretot a la línia del Donbass i tota aquesta zona, ja fa 8 anys que estan fent ajuda humanitària allà. Per tant, estava tot muntat prèviament, no? Aleshores, enfortir la gent que està treballant al terreny, donar-los recursos, és clau perquè puguin, doncs, fer una bona atenció. Ells saben millor que ningú, millor que nosaltres, el que necessiten, com ho necessiten i quan ho necessiten. Aleshores, diguem sempre que, no, un euro destinat directament és molt més eficient que a vegades més material, no? Aleshores, això per una banda, però per l'altra, la gent li preocupa, bueno, els diners on aniran a parar, no? Jo pregunto, el material on anirà a parar? Evidentment, el material i el que s'està treballant és perquè arribi a bon port i perquè es faci bé. La comunitat ucraïnesa té punts de recollida allà i ens han assegurat que són contactes que tenen allà. Aleshores, perfecte, nosaltres com a Creu Roja respectem i valorem tots aquests ànims solidaris i tot plegat, no? Però la traçabilitat dels diners, si les entitats fem la feina que hem de fer, també l'hem de poder explicar, no? I en aquest cas la Federació Internacional de la Creu Roja té a les seves pàgines web tot el com s'està repartint aquesta ajuda i què s'està fent, no? I, bueno, quan parlo de Creu Roja, però a més, vull dir, hi ha altres entitats que també ho estan fent. Uh-huh. I sí que aquí vull fer un apunt, perquè sí que és veritat que molta gent diu, com que hem d'enviar missatges clars, no? Ostres, he vist per les xarxes que la Creu Roja ha enviat material. Quin material envia la Creu Roja? Envia material homologat i estandarditzat. És a dir, és material que està en centres humanitaris, aquí a Catalunya el tenim a Sant Martí de Tous, que està a punt, que ja fa temps que està allà, que s'ha fet una previsió per qualsevol crisi, no només aquesta, sinó catàstrofes ambientals, altres històries, i és material que ja està com estandarditzat, de material de refugi com shelters o material, jo que sé, mantes que venen empaquetades d'una manera determinada o plantes potabilitzadores de l'aigua, i és un material que rebrà la gent de la Creu Roja d'allà quan facin la petició, uh-huh. No abans ni després, no? Quan ho necessitin, i rebran i sabran com distribuir-lo. Per tant, és aquest l'únic material que nosaltres des de Creu Roja estem enviant allà i estem donant sortida.
Aquest tràiler que ha marxat aquest cap de setmana és de les aportacions que s'han fet aquí a casa nostra. Entenc de quina manera es garanteix també aquesta traçabilitat, no? Una mica amb què us heu basat o amb qui us heu comunicat per tal de que aquest tràiler arribi realment a la població que ho necessita.
De fet, aquest tràiler en concret, el que s'ha fet s'ha fet canalitzar-ho a través del consolat uh-huh. ucraïnès, que ha habilitat una nau al port de Barcelona, i per tant que el que està demanant és que les aportacions les recullen totes allà per allà, de fet, portar-les directament a Ucraïna. En aquest cas és important, la comunitat ucraïnesa sap quins contactes i quines vies hi ha per arribar directament a la població, no? El que ens passa és que, amb molt bona voluntat, a vegades, si ho fem a nivell particular, és molt difícil que després, amb la complexitat que té tota la zona en aquests moments, puguem arribar realment a portar el material on s'ha de portar, no? I per tant, si hi ha gent que té ganes, no?, de poder portar material així, és important que parli amb entitats, que parli amb organitzacions que estiguin treballant a la zona perquè puguin canalitzar-ho a través d'elles.
No? De fet, aquest cap de setmana, ara fa un parell de caps de setmana, hi va haver-hi aquesta iniciativa amb la qual una quarantena d'empreses van participar-hi, van aportar-hi material, fins i tot algunes diners, perquè, diguem, si em permeteu l'expressió i molt entre cometes, una expedició de gent d'aquí anava a portar-ho a Ucraïna i de pas baixava persones d'allà cap aquí, que a priori semblava, doncs, que tenien certs vincles ja amb la nostra comarca. Com valoreu aquest tipus d'iniciatives i una mica, clar, quina diferència hi ha potser amb altres propostes que surten més a nivell particular i que es llencen més a l'aventura?
Aquesta és una proposta que ha estat coordinada, que ha estat parlada amb la comunitat ucraïnesa, que s'ha pogut garantir que el material arribi allà on ha d'arribar, que a més s'ha fet una aportació també econòmica molt important, i per tant per ajudar amb tota la situació que tenen, i per tant la valorem molt positivament, no? Quan parlaves de que venien també amb persones allà, també venen amb persones que ja tenen vincles, que és el que està arribant en aquests moments a la Garrotxa, no? Persones que són familiars de gent que ja vivia aquí i, per tant, que sabem que hi ha algú que les pot acollir, que sabem que hi ha algú que pot estar per elles en un moment tan difícil com aquest. Això és clau en aquests moments, no? Que les persones que arribin tinguin algun tipus de vincle, que les persones que vinguin saben que venen aquí perquè hi venen aquí. Quan es tracta de familiars, això és el més fàcil i el més correcte, no, diguéssim.
Aquests dies esteu rebent segurament moltes trucades de gent que vol col·laborar d'alguna manera, no sap com fer-ho. Una mica, quin tipus de trucades esteu rebent? I apel·lant al que comentava jo ara en l'anterior pregunta, no, de gent que a vegades vol anar allà a l'aventura, una mica, què se'ls està dient a aquestes persones? Quin tipus de trucades esteu rebent?
Estem rebent trucades de tot tipus, de molta i molta gent. La veritat és que és un orgull, la solidaritat, no? Les ganes de col·laborar que tenim tota la societat garrotxina. I és veritat que hi ha algunes que ens demanen per això, no? Jo tinc uns dies lliures i vull anar allà a veure què puc fer a la frontera, com puc ajudar. La recomanació que fem sempre és la mateixa que hem anat dient. Hi ha gent que treballa al territori, les vies de sortida d'aquestes persones, els corredors humanitaris estan funcionant. És gent que s'hi dedica, per tant, que tenen suport psicològic, suport jurídic, que saben com poder treballar en una situació tan dura i tan complexa com aquesta, i el que demanem és que intentin col·laborar amb aquestes organitzacions i no anar per lliure, perquè en aquest moment és molt complicat poder-ho fer així.
Sí, totalment d'acord, no? Que hi ha moltíssima gent que ja està treballant al territori, inclús no només a la frontera, no a Polònia, sinó a les altres fronteres. Hi ha voluntariat de diferents entitats que està donant suport a aquestes persones, no? Els trens estan siguent gratuïts, vull dir que tenen, un cop surten, no, del territori, tenen maneres d'arribar, i si han d'arribar aquí a la Garrotxa perquè hi ha familiars, coneguts i així, doncs els acollirem també com puguem, no? Tota la societat garrotxina. I mentrestant, doncs això, que la gent es posi en contacte, no, amb el Consorci o amb Creu Roja o amb les altres entitats que estem en aquest tema, per poder valorar quina és la manera més eficient amb la que poden col·laborar, no? Perquè és un moment de molta complexitat i que necessitem tots indicacions clares.
Hi ha hagut gent que s'ha ofert a acollir mainada, per exemple?
Sí, també són una de les dels oferiments que ha arribat. És cert que aquí, en aquests moments, a la Garrotxa, no tenim cap infant que estigui sol, sense la seva família, i que des de la Generalitat, que és qui canalitza tot aquest tipus d'ajuda, s'ha dit que han rebut una allau d'oferiments molt i molt important, no? Aquí què hi és? El procediment, una mica el que anem explicant a les persones que ens truquen, doncs, que ens demanen informació, és que aquest és un procés que hem de garantir al màxim la protecció d'aquests nens i nenes, i que per tant no és com el que estem fent en famílies d'unir, no, una família amb una altra perquè pugui acollir també temporalment, sinó que el que es fa aquí és, des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, fer tot un estudi de les famílies i, per tant, fer un procés que segurament serà més àgil del que ha fet habitualment, però fer tot un procés per garantir que aquell infant que ha arribat a Catalunya sense cap tipus de família pugui estar bé i podem garantir que estigui protegida aquí també, no?
Teniu calculada més o menys la quantitat de gent ucraïnesa que pot haver arribat fins ara a casa nostra o no?
No, un número clar no el tenim. Sabem que va arribant gent, també és cert que com que la situació és de molta temporalitat i les persones que arriben, les que parlem constantment, ens diuen que moltes d'elles, la seva intenció és poder tornar a casa seva, poder tornar al seu país i començar la vida allà i no pas començar-la aquí. Per tant, és en una situació ara mateix molt temporal, molt incerta, i que per tant hi ha molta gent que no s'empadrona, hi ha molta gent
que... Sí, inclús gent que està de pas que vol acabar amb algun altre destí a l'estat espanyol o a Catalunya o qualsevol altre lloc, i que temporalment, doncs, ha trobat algú que l'acull aquí, no? Aleshores, clar, aquesta gent estan de transeunts, no? Estan passant aquí, els acollirem mentre estiguin aquí, no?
Expliqueu-nos una mica Com ha anat? Abans estàvem comentant que hi ha hagut gent que s'ha interessat per acollir mainada, gent que engega iniciatives pel seu compte, que, com vosaltres comentàveu, cal que sàpiguen molt bé quins són els canals per dur-ho a terme, però hi ha hagut també solidaritat a l'hora d'oferir habitatges per a aquestes persones aquí a casa nostra? Quanta gent ha ofert espai per viure?
Sí, mira, en aquests moments tenim una trentena de famílies que han ofert aquests casa seva o una part de casa seva o cases que tenen de segona residències i que estem aprofitant, la veritat és des del territori, hem començat tot just, vull dir que de moment no és que tots 30 estiguin plens, ni molt menys, hem començat amb un parell de casos i el que sí que és veritat és que la gent s'ha de seguida ha ofert tot el que tenia, no? Una habitació petita on ja hi ficarem un altre matalàs i per tant aquí sí que hem rebut molts i molts i molts oferiments, sí.
Suposo que s'ha de fer també una crida a la gent quan fa aquest tipus d'oferiments a ser conscient d'això, d'una banda de la temporalitat i de l'altra del que suposa, no? Tenir, per exemple, tota una família a casa.
Sí, el que fem és tothom que fa oferiments, que ara ho recollim a través de correu electrònic, fem una trucada prèvia per explicar que no és fàcil això, no? I a més venen persones que estan en un estat de xoc, que han vingut en una situació molt complexa i que a més estan esperant tenir notícies dels seus familiars que moltes no seran bones, no? Per tant, aquesta situació és molt complicada. De fet, el que demanem és aquesta temporalitat per esperar que hi ha un programa també de refugi a nivell estatal i perquè algunes persones poder volen entrar al programa de refugi ara mateix, no, el mecanisme no és prou àgil perquè puguin entrar, que després ja són habitatges compartits amb tot un equip de professionals que pot acompanyar la situació d'aquestes persones i, per tant, la temporalitat li demanem en aquest moment, no? Esperant.
Correcte.
Que hi hagi.
Sí, a més, ens estem trobant, no, que malgrat expliquem el programa, hi ha molta gent, com deia l'Anna, no, que està pendent de veure si pot tornar o no pot tornar a casa seva, que seria lo esperable i lo desitjable. Aleshores, per això estan en aquestes cases, no, per tenir la tranquil·litat, per estar uns dies ben acollits, i ja veurem, no hi ha pressa. No, el programa no hi ha d'entrar demà ni demà passat, podran fer-ho d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, i mentrestant, doncs, l'important és que estiguin ben atesos, que tinguin la tranquil·litat que allà no podien tenir i que anem veient com enfoquem. És una situació viva que està canviant cada dia, aleshores, bueno, a l'expectativa, no? I si finalment han d'acabar entrant en aquest programa perquè no tenen doncs recursos per sostenir-se aquí, doncs és un programa que els oferiria totes les garanties del món perquè ells puguin fer un bon procés d'incorporació aquí al territori, puguin tenir les cobertures de les necessitats bàsiques totalment cobertes, puguin tenir suport psicològic, suport jurídic, i es pugui inclús fer un treball de prelaboratori, no? Perquè quan sortin d'aquest programa tinguin doncs una feina, tinguin una situació una mica més normalitzada i puguin doncs tenir els seus propis mitjans. Aquest és el procés habitual que venim fent amb les persones refugiades ara i fa molts anys, no? De tots els països que n'estaven arribant. Vull dir que no hem de perdre de vista que continuem atenent persones, no? De procedents de països de Llatinoamèrica, procedents de l'Àfrica, procedents d'altres països que també tenen conflictes que potser no són tan visibles però que també hi són, no? I hem de continuar atenent.
Perquè quins serveis poseu a disposició d'aquestes persones que obren casa seva perquè els refugiats puguin instal·lar-s'hi? Perquè abans comentàvem, no, que moltes d'aquestes persones, i és perfectament lògic, arriben amb traumes importants i amb estats de xoc per tot el que han viscut, tant els adults com especialment els més petits. Quins serveis poseu a disposició d'ells?
Mira, això ho hem començat a engegar, de fet, i el que estem fent primer de tot és col·locar o acompanyar a fer aquests acolliments en habitatges en què no hi viu ningú. És a dir, el que no hem fet de moment és que aquestes famílies que ens ofereixen habitacions, posar-hi famílies, perquè entenem que aquí la complexitat és més gran i la cosa se'ns complica, i per tant, de moment el que hem fet ha estat aquests acolliments amb pisos buits, amb cases que no hi ha ningú, i per tant el que fem és un seguiment tant de la família que ha cedit l'habitatge com de la família que hi està, per anar mirant si tenen de tot, si necessiten alguna cosa, si la família es pot sostenir, que moltes d'elles poden per ella sola a l'habitatge, i les que no, mirar de donar-los tot el suport necessari per fer-ho.
En el cas concret de la mainada, amb les escoles ja s'ha començat a parlar, suposo, perquè es puguin escolaritzar. Com està aquesta branca, que és molt important perquè els nens necessiten rutines com més aviat millor, i més en aquests casos, no?
Sí, amb això jo crec que s'ha d'anar mirant cas per cas, no? Dèiem, hi ha casos que tenen molt clar que és molt temporal el que estan aquí perquè després tenen un altre destí o perquè encara estan en un moment en què pensen que potser podran tornar properament o el que sigui, aleshores potser aquests casos no té tanta pressa que s'escolaritzin, però els que ja tenen una certa perspectiva de futur, ja s'estan començant a escolaritzar, ja hi ha algun cas que s'ha escolaritzat, i després, com dius, no, lo important és que comencin amb unes rutines, al final que estiguin amb altres nens, que juguin, que siguin nens, que és lo important, no, que ara puguin estar en un entorn al màxim de normalitzat possible com és l'escola.
Amb la circumstància actual, creieu que el sistema pot absorbir tot aquest volum de gent ara per ara o no?
No ho sabem ben bé, perquè no sabem ni quin serà el volum i tampoc sabem si serà realment una cosa temporal o que s'allargarà molt amb el temps, no? De fet, ara quan la Laia parlava pensava, de fet, Ucraïna està treballant amb una temporalitat, perquè el que està oferint als nens i nenes ucraïnesos és una escola en línia a moltes de les edats. Per tant, alguns nens que no s'estan escolaritzant és perquè estan fent un seguiment des de la seva escola ucraïnesa des d'aquí aquest país, no? Per tant, com que no sabem quina serà l'abast de la situació, veurem quina capacitat tenim de poder absorbir això de la millor manera possible, no?
Per tant, una mica, quin seria el missatge que podríem donar a totes aquelles persones que volen col·laborar d'alguna manera, no saben com fer-ho, una mica per posar sobretot una mica d'ordre i per garantir també la seguretat de tothom, no? Una mica què els hi diríeu a aquelles persones que a data d'avui, tu comentaves, Anna, queden 4 dies per Setmana Santa i hi haurà qui potser tindrà vacances, i esclar, si algú es planteja fer una aventura pel seu compte, ha de saber a què s'exposa, no?
I que no són aventures fàcils.
Exacte.
Ni que, no? I per tant, jo el que recomanaria és el que hem anat dient una mica al llarg d'això, posar-se en contacte amb entitats que ja estiguin treballant al territori i mirar quin no? Segurament necessiten mans, doncs quina és la necessitat que hi ha i amb què podem col·laborar, per una banda, i fer aportacions, si algú vol fer, econòmiques a les entitats que hi ha, o de material en aquests punts concrets com la comunitat ucraïnesa que està fent aquí a Olot, o iniciatives que sapiguem que arriben a bon port i que estan lligades, i esperar, no? Esperar a veure què és el que necessita. Estem en un inici de tot això, de moment estem utilitzant habitatge, però veurem què és el que es fa. Hi ha moltes iniciatives des de clubs de futbol, de bàsquet, gent que diu ofereixo perquè nens puguin venir aquí a jugar, per poder tenir espais de relació, família, que s'ofereixen per poder fer converses amb altres famílies. Tot això, ara estem en un moment molt inicial i de moment no podem estirar-hi, no prestar-hi molta atenció, però sí que és cert que ho anem recollint, perquè segurament hi ha moltes maneres de col·laborar amb la gent que ja està aquí al territori.
Vosaltres fa molts anys que treballeu en l'àmbit social. Us ha sorprès aquesta allau de solidaritat que ha expressat tota la societat europea amb Ucraïna?
Jo crec que la societat, almenys la garrotxina, que és la que coneixem, respon molt bé a les crides solidàries, respon molt bé a qualsevol, és molt sensible i molt empàtica, i jo crec que tenim aquests dies una posició com privilegiada, no? En aquests dies en què s'estava com perdent l'esperança en la humanitat del segle XXI, sí. No? Rebre tots aquests inputs positius de gent que col·labora, que vol oferir, no? Més que sorprendre'm, bueno, jo penso que ens ha reforçat aquest missatge de que hi ha moltes persones i n'hi ha moltes més de bones que de dolentes, no? Jo penso que és positiu el missatge.
Trobeu alguna explicació lògica a aquesta connexió que ha tingut, per exemple, el poble català o el poble, o fins i tot l'estat espanyol amb Ucraïna i altres països, eh?
Bueno, és un tema complex. Està bé, no?, que davant del patiment de l'altre les persones doncs, se sentin interpel·lades en ajudar, i per tant, bueno, és veritat que també hi ha molta informació mediàtica i això també ens fa més sensibles a tots aquests temes. Per tant, és lògic que així sigui, no?
Sí. Sí, i que ens sentim molt propers, no?, al conflicte, i que a més estem en un moment en què el món està canviant de tal manera i les crisis afloren a moltes parts del món, que això ens toca d'una manera molt, molt, molt viva i en pròpia pell, no? I això fa que encara més la comarca o la societat garrotxina, que ja és solidària i acollidora de mena, no?, hagi sortit i hagi aflorat tot això, no?
Les persones interessades en col·laborar es poden posar en contacte amb el Consorci, amb Creu Roja i amb alguna altra entitat de la comarca?
Sí, també hi ha CEPAIM, que és de fet una de les entitats que treballa en tema de refugi aquí a la comarca, i que també és una de les seus en què es pot parlar, i estem absolutament coordinades i la informació corre entre nosaltres de manera molt eficient.
Anna Casamitjana, tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i Laia Vilanova, coordinadora de la Creu Roja Casa Nostra. Gràcies per acompanyar-nos i estarem pendents de com vagi evolucionant tota aquesta gestió dels refugiats ucraïnesos a casa nostra. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Gràcies.